La Bernat Metge és de llarg un dels projectes intel·lectuals més vigorosos a la cultura catalana. Que la col·lecció hagi arribat al centenari en tan bona forma és, òbviament, mèrit compartit d'una suma de talents que arrenca amb els fundadors i que continua amb l'actual Casa dels Clàssics. 100 anys per on desfilen alguns dels noms capitals de la filosofia, la poesia, l'èpica i el teatre de l'antiguitat grecollatina. Més de 440 títols de Lucreci a Aristòtil, que es poden llegir com una síntesi inacabable dels orígens del pensament occidental. Avui al programa celebrem, com es mereix, el centenari de la Bernat Metge amb Raül Garrigasait, president de la Casa dels Clàssics, i en companyia l'Anna Vallbona, en Borja Begunyà, en Jordi Puntí, l'Olf Beltran, que entre d'altres també porta una lectura de l'inoblidable viatge a Grècia de Carles Riba. Avui, per tant, des dels orígens, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Som-hi, obrim avui saludant Raül Garrigasait, ben tornat al programa, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
Anna Vallbona, un plaer, com sempre.
Hola, què tal?
Què dius? Borja Begunyà.
Hola, com va?
Jordi Puntí.
Què tal?
I Olf Beltran.
Com anem?
Avui tenim 100 espelmes, que no són poques, un pastís ben gran. Raül, quin és l'últim llibre de Bernat Metge que t'has llegit? Primera pregunta.
L'últim que m'he llegit és La política d'Aristòtil, perquè l'hem editat ara fa molt poc, a l'estiu, i per tant m'he llegit les proves.
I per raons no professionals?
Per raons no professionals, on torno sempre és a Plató. I segurament l'últim potser és el Cràtil de Plató, que és un diàleg fascinant sobre la relació entre les paraules i les coses, i si hi ha una relació natural entre les paraules i les coses o no. I sí, jo diria que és l'últim. De fet, avui aquest matí l'estava mirant, per tant...
Caram, sí. Això és, saps? Cràtil, que li agradava molt a Borges, el cita sí. Fins i tot en algun poema. Clar, 1923, Lucreci, no era Plató sinó Lucreci, de la natura, no? Però estem celebrant, per tant, el centenari, aquest 2023, que en realitat és el 22, oi? Que comença com a projecte real, diguem-ne, amb aquesta gran tercet que van ser Cambó, Estelric i Riba.
Sí, efectivament, l'anunci públic es fa el 22. El 22 es publica una mena de manifest fundacional que sembla que el va escriure tot Joan Estelric, que és un llibret que explica com serà la col·lecció, explica que serà molt semblant a la col·lecció de l'Evel Letre de l'associació Guillaume Bidet, que era el model, el model que s'acaba de crear a França, però alhora és un manifest que també... té tota una ideologia i tota una visió al voltant dels clàssics, que en bona part és una ideologia que ja no ens creiem, però que és molt interessant i que és molt productiva en aquell moment. Perquè hi ha la idea, naturalment, dels clàssics com a model per crear un estil... Diu, fa servir una paraula que m'agrada molt a Estelric i que lliga, de fet, amb aspectes de l'estètica de l'època. Diu, per arribar a construir o a crear un estil impersonal en català. I és molt bo perquè aquest text, de vegades, quan jo l'he passat en articles, algun corrector m'ha dit, això és un error, no? O sigui, vol dir un estil personal. No, vol dir un estil impersonal, i té a veure amb el que diu Eliot en aquella època de l'extinció de la personalitat, sí. L'extinció del jo, no? Vull dir, forma part d'un moment de la literatura. I aleshores els clàssics, la idea és que facin aquesta funció de model intemporalment vàlid, no? Hi ha aquesta idea de la permanència dels clàssics, però alhora també hi ha una altra idea molt curiosa, que és la força pacificadora que representa que els clàssics han d'exercir sobre els catalans. No? O sigui, la idea és que publicant els clàssics potser no tiraran tantes bombes, i això no va funcionar, o sigui, la idea era errònia d'entrada, però sí que hi ha, clar, pensem que els qui promouen aquest projecte són Francesc Cambó, mm-hmm. Joan Estelric, dos homes d'ordre, que justament estan en un moment en què Barcelona és la rosa de foc, és un moment on la lluita de classes s'expressa amb bombes, s'expressa amb pistolers de la patronal que maten anarquistes, no? O sigui, tot això està passant en aquell moment. I els clàssics es troben al mig d'aquesta lluita de poder. en certa manera. I Cambó i Estelrich tenen una visió molt harmonitzadora dels clàssics, no? Els clàssics desprenen harmonia, els clàssics faran que tots siguem més amics entre nosaltres. Després hi ha altres col·laboradors de La Verdad Metge que tenen una visió diferent, no? Aquesta no és l'única, però sí que és veritat que sorgeix d'aquesta visió idealitzada del món clàssic, que és una visió idealitzada del sud, de la Mediterrània, un lloc on el cos i l'esperit estan en harmonia, no? On el sol, allò que diu Gaudí també, que el sol cau a 45 graus i per tant les coses es veuen tal com són, no es veuen entre boires com al nord, ni es veuen allò mig cremades com més al sud, no? Sinó que tenen la il·luminació perfecta. Doncs aquesta idea del paradís grec és molt forta en els orígens de La Verdad Metge.
És interessant perquè, parlant dels orígens de La Verdad Metge, també en el llibre Els fundadors d'en Raül, que està ara a llibres i que explica bona part d'aquesta aventura intel·lectual en aquesta idea dels valors fundacionals, no? Tu parles de l'escola Winckelmann, diguem, de l'historicisme, el primitivisme, Fraser, Freud, és a dir, les diferents aportacions i també molt epocal segurament, i que en bona part amb els anys això s'ha anat integrant i fusionant, i cap de les tres línies, sinó que al final aquests valors també europeistes i de cohesionadors d'una cultura en som hereus, però d'una forma bastant més integral que no pas com a compartiment, no?
Sí, de fet, jo crec que les tres grans maneres, n'hi hauria més, però l'esquema que faig servir normalment són tres grans maneres de veure els antics i els grecs particularment. Són tres maneres que han anat apareixent successivament a la història, però no han acabat de desaparèixer cap de les tres, no? O sigui, la primera, la visió de Winckelmann, és aquesta dels grecs com una mena de supernosaltres, no? Com una mena de moment en què la humanitat ha arribat a un equilibri perfecte, a una visió estètica impoluta, i aquesta visió de la Grècia, dels marbres blancs, que ara sabem que no eren blancs, que estaven pintats de colors, no? Però hi havia tota aquesta mitologia de la blancor com a indici de puresa. Doncs tot això ho veiem a les columnes dels bancs, a les columnes dels parlaments, a les estàtues que hi ha als parcs, vull dir que aquesta estètica és present entre nosaltres encara. I després hi ha una altra visió, que és la que deies de l'historicisme, que és la idea que diu, a veure, els grecs eren una civilització, entre altres civilitzacions, no són un miracle, no van venir dels extraterrestres directament, sinó que doncs hi ha els babilonis, hi ha els egipcis, hi ha els grecs, hi ha els etruscos, hi ha els romans, i per tant s'han d'entendre en el seu context. I això és el que trobem en principi quan anem als museus, en certa manera, o quan mirem documentals, sovint s'intenta donar aquesta visió, però és molt difícil tenir una visió historicista neutra, per dir-ho així. És molt difícil perquè amb els grecs passa una cosa que no ens passa amb els egipcis ni ens passa exactament tampoc amb els babilonis, que és que amb els grecs hi ha un fil ininterromput d'escriptura, no? que en el cas de Mesopotàmia es va interrompre. És a dir, ara podem tornar a llegir el poema de Gilgamesh, però durant molts segles va estar desaparegut. En el cas dels egipcis passa el mateix. Fins que no es van desxifrar els jeroglífics al XIX, era una civilització muda. I, en canvi, amb els grecs això no ha passat. Sempre a través de traduccions, a través de versions, no? El viatge d'Ulisses hi ha sigut, d'alguna manera. Els diàlegs de Plató, d'alguna manera, sempre hi han sigut. I, per tant, és molt fàcil tornar a caure la temptació de dir, ostres, són especials, no? Són miraculosos, d'alguna manera. Perquè és la sensació que tenim quan els llegim. Vull dir, és un atzar històric, potser, però és així. I després l'última, perdó que m'estic enrotllant, però també acabo amb aquesta visió. L'altra visió de veure els grecs, o els antics en general, és la del primitivisme, és la que trobem amb la visió dionisíaca de Nietzsche, amb Freud quan parla del complex d'Èdip i explica que el que diferencia els grecs és que no vivien, o sigui, no estaven tan reprimits com nosaltres i per tant eren més conscients d'aquest desig de matar el pare i casar-se amb la mare, no? És aquesta visió que els grecs conserven per la seva antiguitat alguna mena de salvatgia que nosaltres ja tenim massa reprimida, no? I que per tant per recuperar una certa vitalitat hem de tornar a mirar enrere, no els grecs com a expressió d'harmonia i de blancor, sinó al contrari, com a expressió de dionisisme, de connexió amb les forces irracionals de la vida, no? Hi ha el llibre famós de Dodge dels grecs i l'irracional, i aquesta seria l'altra visió, i aquesta jo crec que és molt potent, i artísticament avui quan es fan representacions de les bacants, de tragèdia grega, jo crec que és una visió que realment té molt de pes.
Sí, sí, que plàsticament ha donat, no?, grans alegries també en molts escenaris. No sé si heu llegit els 440... Quants volums de La Bernat Metge?
Doncs ara 443, si no m'equivoco.
Estem a punt de trobar un número màgic allà. No, ningú ha llegit, diria, en aquesta taula 443, però sí que és d'aquelles col·leccions que t'acompanyen no únicament com a estudiant, perquè a l'època universitària, sobretot, i com a formació, no?, sinó, com diu en Raül, que torna a Plató sovint, doncs allà tens un company de viatge, que saps que no... d'aquests que són fidels, com els gossos.
Sí, bueno, jo explicaré la meva petita... atracció al principi, que és que estàs estudiant, fas llatí i vols llegir, i penses, bueno, jo vaig arribar a fer un any de clàssiques, després vaig deixar-ho, perquè no m'agradava, bueno, no era prou, segurament, no m'agradava, però no era prou, però vaig fer un any de clàssiques i, per tant, vaig entrar en el territori de la Bernat Metge, de la Viver, i fins i tot llavors et trobaves els estudiants que et venien amb l'edició d'Oxford i amb la germànica, com es deia?
La Teubner.
Teubner, exacte, no? Que eren com ja era una altra lliga, perquè era només el text original amb anotacions, però no hi havia la traducció, no? Però, en canvi, precisament, el fet que estigués traduït i estigués traduït en prosa, a més, això ho feia molt, molt atractiu pel que començava a estudiar i volia llegir, doncs perquè era una manera molt més ràpida d'interpretar-ho. Llavors, hi havia un element que en el teu llibre dels fundadors en parles en un moment, que eren els volums... Clar, hi havia diverses edicions. Llavors, anàvem a les botigues, o almenys jo anava a les botigues de segona mà, que sempre n'acabaves trobant, i hi havia aquells volums intonsurats que els havies de tallar tu, no?, que eren com edicions una mica més bones, i me'n recordo que al principi em feia molta il·lusió tallar jo les pàgines, pensar, jo, però quan et toca un volum de 300 pàgines i portes 3 hores tallant, deies, home, no, millor que ja estiguin tallats, no? I llavors acabaves agafant els llibres que ja, almenys de segona mà, que ja els havia llegit, o com a mínim que algú els havia tallat. I això era un element afegit per mi, de dir, aquest llibre ja ha passat per les mans d'algú que se l'ha mirat, que és una cosa que no et passa quan llegeixes compres un llibre de segona mà actual, però en canvi amb clàssics penses, home, doncs aquí algú s'hi ha ficat de debò, no? Era un element d'això. No sabria dir-te quins tenia. El de Lucreci segur que va passar per les meves mans, i els dec tenir a casa encara, però en tinc més d'un segur, sí.
Sí, això és molt divertit, això dels llibres intonsos, perquè alguna vegada... Ara això ja no es fa,
intonsos,
eh? Sí. Això va arribar un moment, ara no me'n recordo, fa 6 o 7 anys, que vam decidir vendre els guillotinats directament.
Clar, o sigui, tots perquè, són tonsos.
Perquè va passar un moment... O sigui, això tenia un sentit, als anys 20 o 30, quan la gent es comprava els llibres així, sense guillotinar, els portava al seu enquadernador de confiança, i aleshores l'enquadernador els guillotinava i posava una coberta de pell, sí, allò, sí, amb clar, daurats, amb coses així, i tenies el llibre tal com tu volies. Però clar, va arribar un moment que els enquadernadors van anar desapareixent, la gent ja no ho fem, això, en general, i per tant, no fa gaires anys, de vegades ens rebíem trucades de lectors que ens deien, escolta, m'ha arribat el llibre defectuós, no? Allò que l'havien comprat per internet, i diu, no, és que m'ha arribat amb les pàgines enganxades, què he de fer? I aleshores explicàvem, no, que això és una tradició llarga que m'havia de retallar. I clar, arriba un moment que ja l'explicació ja veus que no s'aguanta gaire en el temps actual, i per tant ara els llibres es venen tots guillotinats.
Molt bé. L'últim que vaig llegir, però ja no diré gaire res més, però l'últim que vaig llegir, que he pensat ara, va ser precisament pel programa la poètica d'Aristòtil.
Sí, home, i tant.
Que vam fer fa 2 o 3 anys,
cinc.
No? O 5 anys, cinc ja. Anys. Això no m'hauries d'haver dit. És que per mi és un gran exemple d'això que expliques també del principi, d'aquesta voluntat de no només traduir i el text original, sinó agafar i intentar fer una edició crítica on al mateix temps els elements de discrepància crítica t'ajuden a entendre el text, no? I en el cas de la poètica, les intervencions del Xavier Riu, em sembla que és, A mi hi havia moments que em semblava que estava llegint una novel·la, no? Era com aquella... Sí, quan Nabokov es posa a interpretar el Foc pàl·lid, no? Doncs una mica el mateix, evidentment amb la distància, però que hi ha un treball més enllà, que veus que hi ha darrere, hi ha un treball d'interpretació del text des del més mínim sentit d'una paraula que ho pot portar molt enllà, no?
Sí, no, i a més, clar, en el cas de la poètica, que és una, diria, segona traducció després dels anys 30,
sí,
no? Té tot el sentit del món, perquè cada època, com sabem, és una interpretació i una relectura d'un text, a més canònic i tan important en tantes qüestions, i que fins i tot recordo apartats terminològics que de cop i volta canviaven i és una mirada també important, no? I que aporta una sensació de revitalització constant de la col·lecció, que jo crec que també això és interessant, no?
Clar, em feu pensar en Puti, feia pensar de dir, ostres, jo com el primer impacte amb la Bernat Metge, jo crec que és des de l'admiració de la llengua, no? I és a dir, des de l'admiració de no sé en quins textos sóc incapaç de recordar-ho, però de dir, ostres, quina mena de tria lingüística literària es gasta per acostar-nos grecs, posem per cas. I això, llegint els fundadors, és molt interessant, trobo, veure el paper de Carla Riba amb tot això, el paper dels fundadors a l'hora d'impulsar la col·lecció i de tenir clar que incorporant la tradició grega, llatina, la incorporem a la llengua literària i, per tant, no, la llengua literària també fa un pas endavant. I, clar, en aquest sentit, penso que el paper central de Carla Riba, tot el que expliques al voltant de la tria de llengua que ell fa amb tragèdies d'Èsquil, com les fa dialogar en aquestes introduccions que tu deies, David, no? Com les fa dialogar amb el present submogut encara abans dels anys 30, encara abans que esclati la Guerra Civil. Em sembla molt interessant, no? Perquè, és a dir, crec que hi ha aquesta primera consciència de, ostres, vaig llegir aquest autor, aquest altre autor clàssic, no? I és una font inesgotable, però llavors també em sembla que, sense saber-ho, sense ser-ne conscients, els clàssics de... Penso en Riba, però els clàssics ribians de la Bernat Metge i traduïts per altres traductors de la Bernat Metge també ens han fet escriure com escrivim, no? I això és com molt interessant, perquè és una altra manera també de ser tocat pels clàssics. Aquest estrafer la llengua que expliques, que Riba explica a l'hora de traduir Èsquil, em sembla interessantíssim, no? Perquè... És a dir, provoca un altre impacte més enllà del text.
Sí, no, efectivament, era, de fet, una de les preocupacions centrals quan es va crear la Bernat Metge, la dels efectes que tindria, efectes benèfics que tindria la traducció sobre la llengua literària. I, de fet, això és una... O sigui, hi ha tota una idea d'eixamplament lingüístic, en certa manera, no? O sigui, hi ha la pregunta de... Què passarà quan intentem reproduir en català tots aquests períodes llarguíssims de Ciceró, no? Aquestes frases amb tantes subordinades, vull dir, què passarà? Es transformarà la llengua, adquirirà recursos nous. Hi ha aquesta idea. I de fet, els primers anys, això es veu molt als 20 i 30, en certa manera les traduccions són experimentals. Vull dir, és una paraula una mica perillosa, eh? No vull dir que siguin traduccions que no s'adrecin al gran públic, s'hi adrecen, però són experimentals en el sentit que estan buscant un registre formal que pròpiament no està consolidat encara en aquell moment. De fet, pensem que quan es comencen a publicar els títols de la Bernat Metge encara no hi ha el diccionari Fabra, per exemple. I tot just s'està consolidant la normativa fabriana. I per això hi trobem solucions molt diferents en els primers volums. I, de fet, Riba mateix, una cosa molt interessant és que ell... en diferents contextos opta per estratègies de traducció diferents. Quan tradueix els records de Sòcrates de Xenofont, que són un llibre que són diàlegs de Sòcrates amb els seus conciutadans, no? De vegades una mica banals, o sigui, és un Sòcrates, no és un Sòcrates tan profund com el de Plató, és un altre que es troba tot d'amics, parents, i li diuen, escolta, què he de fer? Tinc un problema perquè no tinc fills, no? Com hem d'arreglar això? I aleshores Sòcrates li dona tot de consells. Doncs en la introducció Riba explica que aquests records de Sòcrates, des del seu punt de vista, haurien de ser una mena diu alguna cosa com ara un manual cívic, no? O sigui, allò que tot bon ciutadà hauria de llegir per saber com s'ha de comportar. I diu, i com que el llibre, jo vull que el llibre sigui això, m'he esforçat per traduir-lo, diu, en un català de diari. No? O sigui, en el català que es podia llegir a la publicitat o a la Veu de Catalunya en aquell moment. Clar que era un català diferent dels diaris d'ara, també s'ha de dir. I, per tant, en un sentit pot fer aquest esforç, però després, com deies, quan tradueix Èsquil, tot el seu esforç va en una altra direcció. Diu, hi ha dues maneres de traduir els poetes. Podem agafar aquell poeta antic, difícil, i acostar-lo al lector d'avui, no? Que seria, per entendre'ns, domesticar l'estil d'aquell poeta, fer-lo més familiar, potser traduir algunes imatges, no? Transformar algunes imatges per adaptar-les a les expectatives dels lectors. O podem fer una altra cosa, diu. Podem agafar Èsquil, aquest poeta arcaic tan difícil...
Indòmit, no?
Indòmit, exacte. I en lloc d'acostar-lo, adreçar-se al lector i dir-li, mira que lluny que és, no? O sigui, mira que lluny, que elevat, que abrupte, que ric que és. I això és el que vol fer ell. O sigui, vol crear, quan tradueix Èsquil, un català distant, un català... Diu, fa servir una frase molt bonica quan parla d'Èsquil, diu que és un poeta vertical que no s'abaixa per donar accés al lector, no? O sigui que en lloc de rebaixar-se, ja està allà dalt i és el lector que ha de pujar, en tot cas.
Que hi ha, a més, això enmig de que ho reprodueixes els fundadors enmig d'un context de l'època i de l'evolució poètica de Riba en què ell se sap obscur pels seus conciutadans, també, no? És a dir, a nivell poètic, en la poesia que està fent, se sap també abrupte, no? I és interessant com veure també, en el cas de Riba és molt clar, no? Però veure com la traducció, les tries de traducció ressonen a la seva poesia o a l'inrevés, no?
Sí, totalment, sí. De fet, clar, en aquell moment Riba, això és als anys 30 quan tradueix Èsquil, ell encara no ha escrit les elegies de Vierville, però clarament les elegies de Vierville provenen de tota la seva dedicació a traduccions de clàssics durant els anys 10, 20 i 30. I això es veu molt, i també aquest cert complex és molt important, això que deies del tòpic, no? Ell l'acusaven de ser fred i cerebral sempre, que era una cosa que el posava molt nerviós, i de fet quan li llegeixes les cartes i això veus que no ho era ell com a persona, no? Però és d'aquestes valoracions literàries que semblen atacs personals segons com, no? I que no saps com posar-t'hi, i efectivament aquest esforç o aquesta experimentació amb diversos estils de traducció, doncs té efectes després en les elegies de Vierville, més endavant doncs les traduccions que fa de Sòfocles segurament també tenen un reflex o deixen alguna empremta en Salvatge Cor, per exemple. Vull dir que sí, és molt clar això.
Jo seguim, seguint amb aquesta qüestió de Riba, una de les coses que també pensava sobre la Bernat Metges, que és aquesta cosa que sempre es diu que és una estructura d'estat, no? La col·lecció, el projecte, les traduccions...
Això és molt 2017, aquesta expressió, eh?
Sí.
Però ja ens entenem. Vull dir que és... No, i que és un fil que tu expliques molt bé també als fundadors, i que és, bàsicament, tenir molt conscient que un projecte d'aquesta magnitud, tant des de l'edició crítica com des dels traductors i les traduccions, és molt més que una simple empresa editorial. És a dir, que hi ha una cosa que en tot moment, i tu ho explicaves molt bé, i ho vas resseguint, està lligat a una idea de quina mena de comunitat o de societat catalana volem construir, des de qüestions de models de civilitat, a llengua, a una cosa que em semblava molt interessant, que tu recuperaves també des d'aquesta qüestió de l'humanisme, no? D'aquesta fe humanista que abans mencionaves en el manifest o en el text d'Estelric, no? I tu vinculaves en un moment a la qüestió de la generació sense novel·la d'en Riba, i deies que, si us recordo bé, que si l'humanisme era una estratègia per construir, no?, una societat moderna, o les primeres traduccions de Riba, que crec que eren Xenofont i Plutarc, són moviments tàctics, no? I em semblava molt interessant aquesta qüestió de com una col·lecció, com un projecte de traduccions, a banda d'això que dèieu, no?, doncs que un poeta com Riba construeix també una miqueta la seva estètica, la seva proposta, el seu llenguatge, està construint una atmosfera, o almenys la intenció que hi havia allà, si ho recordo bé, de construir una atmosfera de debat moral o de certs principis morals que entenia Riba, que era el que feia un gran novel·lista, no? Llavors, en altres tradicions, com l'anglesa o la francesa o d'altres, tota aquesta atmosfera ja està construïda, per tant, el novel·lista, encara que no hagi escrit, ja és gairebé un mig novel·lista, no? Cosa que nosaltres no tenim i cosa que nosaltres ens faltava.
Sí, 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 és ben bé així, i l'expressió que fa servir és la que deies, de crear una atmosfera humanística o una atmosfera d'interès per la humanitat, diu, o per l'ésser humà. I, de fet, hi ha un moment en què diu sense Montaigne, sense les traduccions franceses de Plutarc, no hi hauria la novel·la francesa del 18 i del 19, no? I, per tant, nosaltres hem de fer el mateix. De fet, és una idea molt recurrent, molt obsessiva, durant els primers anys de la Bernat Metge, la idea de la recerca del temps perdut. O sigui, allò que altres literatures han fet en 4 segles, d'hi arriba, nosaltres ho hem de fer en intensitat de voluntat o una cosa així, no? Que és una idea... O sigui, jo crec que és una arma de doble tall, en certa manera, perquè d'una banda és una idea que va fer que molta gent es posés a traduir clàssics, a treballar, a fer articles sobre literatura universal. O sigui, realment va ser una ideologia mobilitzadora, una estratègia mobilitzadora. També passava, i això es veu en la disputa o en la discussió, el debat públic sobre la novel·la amb Segarra, que és una idea també en certa manera perillosa, perquè el que et diu és, abans de fer una bona novel·la, el que has de fer és haver traduït Plutarc, has de crear una atmosfera humanística, sí, sí. O sigui, no vulguis córrer massa, no? I Riba ho diu, això. I en la resposta de Segarra, que podem tenir l'opinió que vulguem de Segarra, però Segarra deia, les novel·les es fan escrivint-les, o sigui, abans de... No acabarem mai, sinó, no? Vull dir, intentem-ho, provem de fer coses i ja veurem què passa.
De fet, és bastant... Sí, és molt curiós també quan entres a analitzar, més enllà de la Bernat Metge, tot el que passava al voltant, veure com eren una mica a part, món a part, perquè, i això penso amb el llibre aquell del malentès del noucentisme, no? Del Pericà i el Tutèn, que analitzen fins a quin punt l'impuls donat pel noucentisme a la novel·la i a la traducció, sobretot a partir de Carner, també té a veure, en part, amb això, i pràcticament no parlen de la Bernat Metge, que jo recordi, però, en canvi, sí que li retreuen a Riba que aquesta llengua literària que li funciona tan bé quan tradueix Xenofont, quan intenta traduir Edgar Allan Poe, li falla, no? I no hi ha... I això crec que en part tenen raó, o sigui que quan intentes llegir avui dia les traduccions... De fet, arriben a dir, em sembla, s'hauria de tornar a traduir Edgar Allan Poe, que ja s'ha fet. És veritat, o sigui que aquella llengua potser funcionava molt bé com a base i com a fonament per escriure, però, i per escriure els clàssics i per traduir els clàssics, però quan volies acostar-la a la llengua més de carrer, encara que fos literària, doncs tenia més raó Segarra i tenia més raó Pla, també, no? Vull dir que al final, que hi ha un moment on ell parla, tu parles dels fundadors, ara que no me'n recordo quant és, que parles dels tres models de llengua, crec que hi ha, o potser m'equivoco, ara, és que ho he llegit fa tant de temps que ara no, d'això, però sé que hi havia algun referent a Pla que d'alguna manera es contraposava, i de fet, Pla pràcticament no parla de la Bernat Metge. En parla, però podria haver sigut molt més efusiu, no?
Sí.
Més generós.
De fet, en fa elogis molt genèrics, de fet. Mm-hmm. I Pla, clar, aleshores, Pla sí que en parla quan fa l'Homenot de Joan Creixells, per exemple.
Clar.
Sí que en parla, quan fa l'Homenot de Riba, que l'Homenot de Riba té molta mala llet, és diferent. Però sí, però és veritat, jo crec que especialment aquells primers anys, els anys d'abans de la guerra, en aquest cercle d'intel·lectuals, hi ha la idea de crear un registre elevat, no? Un registre elevat que no existia pròpiament o d'una manera consolidada, no? Hi havia diferents tentatives i per això deia que és experimental, en certa manera, el que fan. I quan avui llegim traduccions dels anys 20 i 30, n'hi ha algunes que funcionen molt bé, d'altres que no funcionen tan bé. Per exemple, per mi el Plató de Creixells es llegeix molt bé, és i això que...
Sí, incites un fragment, me'n recordo.
Sí, li veus la cosa experimental, perquè és una llengua que té una base col·loquial molt clara i molt viva, i amb molta desinvoltura, però alhora hi va introduint paraules restaurades, cultismes, no? Allò de tant en tant hi surt un àduc, però és interessant perquè... Clar, algunes d'aquestes paraules s'han acabat consolidant. El malgrat, per exemple, ara el fem servir amb tota naturalitat i era una paraula restaurada, vull dir, era medieval i s'havia perdut. D'altres no. I les que no s'han consolidat són les que potser avui, quan llegim, diem, ostres, això em queda una mica lluny, no? És veritat que passa això. També és veritat que després de la guerra, Vull dir, jo crec que les traduccions de la Bernat Metge que han envellit pitjor són més dels anys 50, potser, 60, que no pas les del començament. Perquè després, clar, després de la guerra, això és una cosa que passa en la cultura catalana en general, no? Desapareix el sector editorial, no hi ha mitjans en català, es crea aquesta sensació de reducte, d'espai on s'ha de resistir, i això es reflecteix en un cert purisme lingüístic que després alguns escriptors com Joan Sales o Rodoreda van per una altra banda, eh? Però sí que hi és aquesta idea. I aquesta mena de purisme lingüístic es veu en les traduccions dels 50-60, que són traduccions que sovint intenten imitar els models dels 20 i 30, però d'una manera encara més, més exagerada. Sí,
forçada.
Sí.
Curiosament, perdó, només un petit afegitó, curiosament, quan Riba és més experimental, és quan més s'aguanta, no? Que no hi ha... Vull dir que avui dia llegim, fins i tot si llegeixes l'Odissea amb hexàmetres, l'aguantes perfectament. Ja saps que hi ha un exercici allà. Ja, no, ja hi entres sense esperar entendre-ho tot a la primera, no?
Sí,
sí, sí, forma part de la gràcia, també, no? Parlant de Riba, es parla que tens allà un punt marcat.
Sí, és l'inoblidable Viatge a Grècia, que és un llibre molt recent, amb edició a cura de Carles Jordi Guardiola, a la Mangrana. Abans deia el Raül que a les cartes justament Riba no es mostra tan fred, oi, com en tenia fama, i és veritat que no resulta aquí tan eixut i fins i tot tan alambinat, no?, com la seva fama ens diria. Fins i tot aquí el trobem una mica allò enamorat, per exemple, del vi resinat o del Charleston, cosa que en principi no associaries tant amb Riba. També es veu que era un gran admirador de la Josephine Baker, cosa que l'honorava. I al llarg d'aquestes cartes que es corresponen amb l'any 27, un viatge, efectivament, a Grècia, i els seus corresponsals són, a part de la mamà i el papà i el germà Anton, doncs l'Obiols, el López Picó, en Junoi, el mateix Estalric, també Sagarra. Per exemple, Sagarra és només una nota breu, diu: «Soc a Ítaca, estimat Sagarra. Sembla absurd, però hi soc. I he begut el vinet, quin vinet, que feia anar de tort als pretendents». S'entén que els pretendents de Penèlope, no? I Estalric li fa una mica, avui en diríem, de fixer, no? És a dir, és qui, d'una banda, executa el mecenatge, sembla que bastant justet, o justetet, diu el Carles Jordi Guardiola, d'en Cambó, però també aquell que li facilita algunes cartes de recomanació per alguns poetes grecs, tot en francès, això ve reproduït aquí, i he trobat també alguna referència directa a la Bernat Metge, que segur que tu, Raül, sabràs interpretar millor, no?, i que segur que té relació amb allò que dèiem abans de les elevacions, de si més amunt, més avall, o com... Justament és en una carta a l'Estalric, no?, diu: «Escolteu, a Barcelona ens farem un partenó, però serà per nosaltres sols. Els altres els deixarem ballar el Charleston a sota, com ara veiem, o el que vulguin, mentre subscriguin a la Fundació Bernat Metge». Això al capdavall era el pensament de Pèricles. Escolteu una altra cosa, i aleshores entra en consideracions sobre el vi resinat, que li agradava molt. Per cert, que també una mica més endavant hi ha una altra referència a Pèricles, i també en un mateix sentit, jo no sé si la paraula és elitista, però diu: «Els quants...» Ell considera que la seva colleta doncs pertanyeria o s'identifica amb aquells poca penes que deien «sí senyor» a Pèricles, mentre la turba feia salsitxades i política. Aquí sí que hi ha un sentit, no?, d'elevació, o diguem-li com vulguem, no sé com li dius tu, Raül.
Sí, sí, sí. Hi ha aquesta idea que l'humanisme és una aspiració a arribar més amunt, no? No és una acceptació del que hi ha, no? Al contrari. I, de fet, això lliga amb aquest ús de la Bernat Metge com una mena de marca social, fins i tot, que de fons hi ha això, tot i que Carles Riba no era una persona que vingués de l'alta burgesia, ni molt menys, i a més va viure tota la vida de les seves traduccions, i a moments als anys 40 que llegeix les seves cartes i fan posar els pèls de punta de la situació per la qual va passar. Però sí que hi ha aquesta, una certa aristocràcia espiritual, no? aquest sentiment de poder aspirar a alguna cosa més alta. I això, aquest ús de la Bernat Metge com a marca social, surt en un moment molt divertit de finals dels anys 20, que és el manifest groc de Lee Gasch i Montagnano, que tots el recordem, aquella frase de què us ha servit, diu, preguntem a la intel·lectualitat catalana, de què us ha servit la Fundació Bernat Metge si després heu de confondre la Grècia clàssica amb les ballarines pseudoclàssiques. Diu això. Hi ha una història molt divertida aquí darrere, perquè el text original que el van anar a ensenyar al censor, jo crec que innecessàriament, perquè era un full que el van fer arribar per carta a la gent, vull dir que jo crec que formava part del joc d'anem a ensenyar-li al censor a veure què ens diu. El text original deia: de què us ha servit la Fundació Bernat Metge si després heu de confondre la Grècia clàssica amb l'Àurea de Sarrà? Que l'Àurea de Sarrà, no sé si la teniu present, era una ballarina que estava de moda als anys 20, que es veu que feia tornar bojos els noucentistes, que havia anat a Grècia també a ballar allà a Pidaure. Era una cosa tota peculiar. I el censor, quan va veure això, clar, aquesta Àurea de Sarrà, la gent noctàmbula de Barcelona la coneixia perquè feia espectacles i l'havien vist, i el censor es va posar molt nerviós com a veure això i va dir: home, que us fiqueu amb la Bernat Metge, d'acord, però per què us heu de ficar amb l'Àurea de Sarrà? I aleshores van canviar-ho per les ballarines pseudoclàssiques. Però aquesta pregunta està molt bé perquè lliga amb una altra frase de Dalí que m'agrada molt, que és: el Partenó no va ser construït en ruïnes. No, el Partenó no va ser construït en ruïnes. La pregunta de què esteu venerant? Esteu venerant les ruïnes del món clàssic o esteu venerant una cosa viva? No? I és la pregunta que jo crec que qualsevol persona que parli dels clàssics s'ha de preguntar de vegades. Si el que està proposant a la gent és una ruïna o no, és una altra cosa, és una cosa viva. I per això que aquesta pregunta jo crec que és una... Tot i que es pot entendre com un atac, per mi és un dels grans elogis, o com a mínim un dels grans tocs d'alerta, en el sentit que diu: escolta, la Bernat Metge, mires, pregunta't si pots trobar coses vives, no? Que no sigui només un símbol, una marca social, una cosa que quedi bé a la prestatgeria de l'advocat, que rep els seus clients.
Mira, jo crec que també, en bona part d'aquesta idea, no?, o la temptativa d'explicar que hi ha coses vives i no només ruïnes, és una derivació de la Bernat Metge relativament més recent, no té encara 100 anys, que és aquesta.
Doncs aquí tenim diferents clàssics de la literatura universal. Jo et diré un tema i tu m'has de dir quin llibre representa millor aquest tema. Mm-hmm. El viatge.
L'Odissea.
Amor.
El convit.
La passió.
Eneida.
Per molt que siguin autors de fa tants anys, parlant de les coses que ens passen avui dia...
Pots sentir l'amor, el dolor...
Ostres, que un cop comences i t'hi enganxes, és sorprenent on t'arriben a portar.
La Bernat Metge essencial, bàsicament, no? És una tria, una selecció de textos, de dir, hem d'arribar, a més amb introduccions contextuals, amb una sèrie de públic. Aquí hem posat el clip també perquè hi ha gent jove que dius: ei, aquest gran lloc comú, no?, que fa 26 segles ja parlàvem de nosaltres i tot això ens té a veure amb el dia a dia. Per tant, això m'imagino que no són ruïnes, sinó que efectivament hem d'explicar un altre tipus de mirada, que té un itinerari també escolar, que suposo que això era un espai que havia d'ocupar, i per aquí va sortir una mica la idea. No recordo quants títols la conformen, la dita així essencial, però són una vintena.
Una vintena ara mateix, sí. Sí, és ben bé això. La Bernat Metge essencial és una tria de traduccions de la Bernat Metge, de vegades revisades, les traduccions més antigues les toquem una mica, amb pròlegs nous, en edicions econòmiques, que això és una... Abans el Jordi parlaves
no
de les llibreries de vell, no? Jo també, quan era estudiant, anàvem a comprar la Bernat Metge sempre a la fira del llibre antic, no? En llibreries així de segona mà. I durant molts anys la Bernat Metge ha estat una col·lecció que difícilment es podia trobar a les llibreries convencionals. N'hi havia algunes, l'antiga Herder, la Libri, que tenia uns quants volums. Ara això ha canviat, però sí que és veritat que els volums de la Bernat Metge són molt costosos editorialment, o sigui, s'hi han dedicat moltes energies, i això reflecteix també en el preu, i per tant creiem que era necessari que hi hagués una altra col·lecció que fos més accessible, que anés adreçada sobretot als estudiants, però també qualsevol lector de clàssics, i això és el buit que ha volgut ocupar la Bernat Metge essencial.
Malgrat, recordo una època que se'n va fer una edició de quioscos,
sí,
no? Que, tipus facsímil, això mateix, que també imitava la clàssica, no?
Sí,
era molt bonic passejar per un quiosc i veure Aristòtil, Èsquil, tot i que...
I tant, sí, era una edició facsímil que va anar molt bé, de fet, vull dir, va ser una de les grans col·leccions de quiosc. Va ser això fa 10 anys, potser, una cosa així.
Sí, una mica més.
Sí, clar, són d'aquestes coses que tenen un període, no?, molt delimitat, no?, quan es fan aquestes sortides al quiosc. Vull dir que hi és, i quan si hi ets a temps l'agafes, i si no, doncs sí, ja s'ha acabat. I per tant, i la idea era aconseguir que si algú entra en una llibreria trobi fàcilment el clàssic que busqui traduït al català. No? Aquesta és la idea de la Bernat Metge Essencial.
Mira, em vaig parlar amb un llibreter de la fira de llibre d'ocasió de la Bernat Metge, li vaig demanar, escolta, jo si té sortida i tal, i em va dir, diu, sí, sí, diu, durant molts anys ningú en feia gaire cas. Diu, però no sé si com a efecte de la sèrie Merlí, molta gent jove s'hi ha acostat, ha preguntat, ha buscat, aviam, doncs això, clàssics a bon preu, relativament bon preu, a la Fira del Llibre d'Ocasió. Testimoni d'un llibreter, tal qual.
De fet, una cosa molt curiosa de la Bernat Metge Essencial és que els llibres que tenen més sortida són els de filosofia, clarament, amb molta diferència. O sigui, Plató, Aristòtil, Sèneca, algun Ciceró, en canvi, del Virgili, Catul, Tucídides, la història, sí, de la guerra del Peloponès, això ja costa més. Però sí, sí, la filosofia avui dia té aquesta mena d'atractiu.
L'efecte Merlí.
Sí.
Bueno, i també una miqueta quan abans parlaves de si estem publicant o no, si ens fascinen les ruïnes o ens fascina aquella ruïna quan era una cosa viva, al final té a veure amb això, és a dir, crec, eh? Hi ha alguna cosa en la filosofia que et segueix servint per pensar-te tu i per pensar el teu temps i el teu present. No vol dir que la història o que altres textos no ho siguin, però potser sembla que és més menys immediat o que et demana un esforç més, no? De dir, anar buscant en aquest text el que a mi me serveixi, que és una cosa que s'ha de construir. Però sí que ho pensava també en el context del que jo almenys volia preguntar abans arran de la qüestió de l'humanisme i d'aquest esforç d'en Riba, de dir, ara mateix, tot aquest projecte, abans ho has mencionat de passada, però has dit, potser ja no hi creiem, no, en aquestes idees que van moure o mobilitzar el projecte inicial. Jo em preguntava, doncs, quines idees mobilitzen el projecte actual? Pregunta fàcil o difícil.
Sí, no, és una gran pregunta.
No, perquè seguim creient això, també ho pensant, arran d'això que dieu de les edicions que corrin, que es trobin, que siguin accessibles, perquè sí, tot aquest projecte humanístic està molt bé, però si després no et pots pagar el text o no circula, com que s'entrebanca molt aviat. No?
Sí, per mi hi ha dues idees que són... No sé si són intempestives, eh? Potser és... No, segurament no ho són, però que ara mateix són el fonament del que fem, que són la idea de continuïtat i la idea que hi ha algunes coses que són valuoses en si mateixes, no? Que és una idea una mica, potser estranya, eh? Vivim en un món en què tots són gustos, no? I tu veus així, jo veig d'aquella altra manera, i...
Tendències
i, no? I en canvi, clar, el projecte de la Bernat Metge està construït sobre una cosa que és totalment diferent, que és... La defensa de Sòcrates de Plató és valuosa en si mateixa. Després es pot interpretar de moltes maneres diferents i en cada moment ha fet la seva funció, però en tot cas és una cosa que considerem valuosa i que per tant l'hem de posar a l'abast de la gent. Aquesta és una idea. I la idea de continuïtat va lligada a aquesta, naturalment, però és una idea de les institucions culturals, per dir-ho així, que entén que nosaltres no ens inventem les coses cada dia, cada setmana o cada temporada, hi ha molt això del llibre de l'any, no? Totes aquestes coses que estan bé, vull dir, potser alguns llibres de l'any d'aquí 50 anys formaran part de col·leccions com la Bernat Metge o semblants a les de la Bernat Metge, no? Però en tot cas aquesta idea de... O sigui, de fet són dues idees, abans he dit intempestiva i no, segurament no és exacte, però sí que és veritat que vivim en una època que per moltes raons tendeix a mirar el passat com o bé una cosa exòtica, museística, o bé com una mena d'exemple constant de barbàrie i d'opressió. No? És la cosa de nosaltres ens hem alliberat de les diverses opressions del passat i, per tant, quan anem als clàssics sempre hi ha el problema, de fet, que surt... Vaja, nosaltres ens surt sovint, de... Ostres, a Plató era masclista, no? O sigui, el podem llegir, si era masclista, si era un representant del patriarcat, no? Aquesta mena de coses, que és un debat interessant i que jo crec que s'ha de fer, però és un debat que es pot fer un cop assumeixes la continuïtat, no? Que hi ha allò que ha nodrit altres coses i que, per tant, et permet entendre el que t'envolta.
Clar, és que ara em fas pensar en el que dius i completant potser el que introduïa en Borja. Clar, és molt curiós pensar... en aquests termes ara això, quan en Joan Estelric al principi doncs s'encarrega d'exhibir tota aquesta mena de propaganda del món clàssic com una cosa neta, pulcra, idíl·lica, desprovista de gairebé de violència, d'obscuritat que bona part també és la gràcia, no? per somoure'ns. I clar, és curiós perquè sí que jo m'anava preguntant, no? En la societat de masses que habitem i de massa xarxes i de massa de tot, és a dir, en quin punt ens vam desconnectar d'aquestes complexitats. A mi em sembla molt interessant allò comprovar, i amb els fundadors queda molt clar, comprovar com des de l'inici trobo que la Bernat Metge és fruit d'aquest sentit maleable de la relació amb els clàssics, no? Perquè, per començar, és a dir, tres ànimes tan dispersament diferents o tan oposades, amb papers tan diferents, com són Cambó, Estelric, Riba, tres ànimes, a més que amb els seus clarobscurs, si pensem molt clarament en Cambó i en Estelric, no? I, a més, tres ànimes on ressona la... O sigui, ells tenen aquest sentit d'incidència col·lectiva, si es vol dir així, però llavors, en les seves tries d'accions, de cap on tiren la col·lecció, què fan, també hi ha la incidència de la història del moment que els passa per sobre, no? És a dir, és molt curiós pensar... Gairebé sembla de tragèdia grega, per dir-ho allò metafòricament fàcil, però és molt curiós pensar que a l'exili doncs, hi queden una part important dels traductors de la Bernat Metge i també fins i tot més clarament en Cambó, encara que hagi donat suport al bàndol franquista. No? Per tant, és a dir, hi ha una complexitat i uns dimonis del país que estan en el naixement mateix i en la gènesi de la Bernat Metge, que em sembla molt interessant, però alhora és com si, no sé si per efecte també del franquisme, això, hi ha hagut com una desconnexió amb respecte a l'impacte dels clàssics, o en un tres no res en aquest país, en aquesta tradició literària hem passat, no?, d'obrir i tancar els ulls i hem passat de pensar que havíem de saber-ho tot dels clàssics i tenir aquesta empremta a dir, va, ja no ens diuen res, no?, i ja som nous rics i ja ho tenim tot fet. No ho sé, això d'una banda, i després, clar, l'altre, a mi també aquests dies pensava que em sembla molt interessant la via oberta a la Casa dels Clàssics ara amb la qüestió dels nous clàssics, no?
Dostoievski,
Voltaire... No sé si per aquesta banda veieu que hi ha una possibilitat de reenganxar gent pel que fa a la relació amb els clàssics, no?
Sí, jo crec que la gent hi està enganxada, per dir-ho d'alguna manera. Vull dir que...
Sí, bé,
que
de fet reenganxar és un dia,
sí, sí, no, sí, no, sí. Vull dir que... O sigui, vivim en una època molt curiosa perquè... Vull dir, jo acabo de dir això de donem l'esquena al passat, no tot això, però en realitat vivim en una època de relectures constants de la tradició d'una manera que jo crec que no s'havia donat... Vull dir, jo crec que es veu amb novel·listes d'ara que sovint, quan els preguntes pels seus referents... parlen dels grans novel·listes del passat que els han servit per llegir, eh, no? I el cas de Rodoreda en català, és evident que s'està fent una lectura creativa de Rodoreda, no? Des de la creació de noves novel·les, que segurament no s'havia donat mai d'una manera
tan clara.
Tan excessiva, fins i tot.
Sí, també pot ser excessiva, però vull dir que hi ha els dos símptomes,
sí,
no? Hi ha el símptoma de
rellegir
constantment la tradició, i de fet... Segurament els clàssics catalans del segle XX no havien estat mai tan operatius o tan presents en el món editorial com ara.
Tan desperts.
Vull dir, d'una banda hi ha això, i per tant, jo crec que ja hi és. El que passa és que es pot fer de moltes maneres diferents. Es pot fer de maneres doncs, més mimètiques, menys reflexives, o de maneres més profundes. Hi ha moltes possibilitats. En relació amb això que deies de la postguerra, clar, aquest període de la Bernat Metge, dels anys 20 i 30 i de la idealització dels clàssics, és un fenomen que observem a tota Europa, de fet, en aquell moment. I els Estats Units o Sud-amèrica, no ho sé, perquè no ho conec tant en aquells anys, però en tot cas hi és i ho veiem. I veiem la utilització en aquell moment ideològica dels clàssics des de tots els camps. Veiem com el feixisme fa servir els clàssics, veiem com... de fet, això potser una mica abans, però la idea de Grècia està clarament lligada a la idea de llibertat durant els segles XVIII i segle XIX. La Revolució Francesa, Robespierre, es veu a si mateix com un romà, no? Les revolucions del segle XIX, començant per la revolució, la guerra grega de la independència, i després el filalenisme, per exemple, de Byron, que va a Grècia amb la idea de morir lluitant per la llibertat i el pobre es va morir de malaltia, simplement. Però vull dir que ha estat... La civilització grega i romana van ser molt presents en aquell moment perquè responien també a tensions polítiques, a conflictes determinats, no? El que ens va passar a nosaltres és que la ruptura del 39 és tan bèstia que, clar, va esborrar un món. Va esborrar un món que va quedar en la memòria de minories molt petites que en part vivien a l'estranger. Uns quants van tornar, però molts no van tornar mai. I per tant, aquesta sensació de ruptura és molt més forta. En altres llocs, clar, a Alemanya, per exemple, els nazis van fer un ús delirant de l'estètica classicista, no? Les pel·lícules de Leni Riefenstahl, totes aquestes coses. Però, en canvi, després de la guerra, els estudis clàssics continuen a Alemanya amb una força brutal. I no queden, diguéssim això, no els deixa marcats com un element nazi. Després hi ha... Sí que hi ha visió, o sigui, determinades visions que es rebutgen, eh? Hi ha el paper de Heidegger i de Schadewald i totes aquestes coses que naturalment després de la guerra es van revisant relativament, perquè Heidegger té una, diguéssim, té una fama i té uns seguidors tant a França com a Alemanya que són molt influents també després de la guerra. Però no, el que volia dir és això, que la nostra relació amb la cultura d'abans de la guerra és problemàtica per aquest fet, i per això estem constantment descobrint la sopa d'all una mica, no? Nosaltres, coses que eren normals i que eren presents a tot arreu, i de cop, oh, algú feia això als anys 30, dius, bueno, clar, però és que als anys 30 es feia això, és a dir, no és
res extraordinari. A l'època.
Això és un fenomen que jo crec que ens passa amb gairebé tot, eh? El que passava als anys 30, penso, per exemple, en un fenomen com la revista de Si d'allà. Quan et mires la revista de Si d'allà, és d'una modernitat absoluta, i qualsevol que se'm diu, hosti, això es feia aquí. Doncs sí, es feia
Mirador,
aquí.
Mirador, també.
Exacte, no? I aquí hi ha un element que em pregunto, no ho tinc clar, però em pregunto si també ha sigut, també hi ha ajudat, que és que hi ha un cert elitisme. O sigui, la idea de llegir els clàssics, publicar els clàssics, evidentment no és una cosa a l'abast de tothom, sinó que sempre el fet que hi hagi subscriptors, hi ha un moment on parles que en el moment més alt ha tingut 1.800 subscriptors. És molt poc, això. O sigui, en realitat no deixa de ser una minoria militant d'un tipus de cultura que interessa, però que és molt superficial en aquest sentit, no? I potser aquest element superficial és el que l'ha fet per viure, o sigui, el que li ha permès continuar durant 100 anys, perquè en realitat, quan s'han volgut fer operacions d'omplir els buits de caràcter més popular, han funcionat, i penso, evidentment, a anys llum, però penso en l'operació de la Molc, no? Les millors obres de la Caixa. Però no deixava de ser una... Clar, ostres, allò en el seu moment va ser molt important, però ara ha quedat totalment difús. És possible que hi hagi molta gent que hagi arribat, començant per Incerta Glòria, per exemple, que era un llibre que durant molts anys només es podia llegir en una edició revisada per aquesta gent, no? per 62 i tants d'altres. I crec que la diferència és que la Bernat Metge mai ha hagut de baixar a l'arena. Sempre s'ha pogut mantenir en aquest espai una mica, sí, no? d'elitisme admiratiu, que està molt bé, eh? No ho retrec, i que crec que, en canvi, ara el que esteu fent amb la nova edició ho esteu fent molt bé, en el sentit que, d'una banda, és més accessible, però sense deixar de ser el que era. O sigui, no banalitzeu, per exemple, amb els tipus de lletra, que és una cosa que molt sovint ha passat en aquest país, eh? L'edició 62, publicar aquells llibres amb la tipografia Aster, que era completament il·legible.
Sí, sí, hi estic d'acord, eh? De fet, clar, durant el franquisme es va mantenir perquè hi havia al darrere el mecenatge dels hereus de Cambó, de Ramon Guardans, Helena Cambó, i després Francesc Guardans i la família que ho va mantenir. O sigui, hi havia una part de tradició familiar. L'altra part era la que deies tu, en aquell moment, després de la guerra, no crec que arribessin a 1.000, menys, bastant menys de 1.000 devien ser, subscriptors que jo crec que la immensa majoria s'hi havien subscrit més per consciència cívica que no pas per llegir els clàssics, no? Que
això fer passa... país, fer
sí,
país,
per fer sí. país. Això passa durant els anys 20. És d'aquestes paradoxes, no? Això et permet publicar edicions crítiques de clàssics, encara que potser els qui les llegeixen no siguin els subscriptors, no? Sinó que siguin uns altres.
Bueno, i que ja siguin a les biblioteques, que totes les biblioteques tinguin la de Bernat Metge, no? Que això és una cosa que hauria de ser prescriptiva, penso, no?
Sí, sí.
No, abans l'Anna deia amb una mica de reticència, no? Aquests elements de tragèdia grega en les relacions entre els fundadors, i jo he tornat sobre aquest llibre que va publicar Quaderns Crema fa 10 anys, que són els dietaris de Joan Estelric, i que, a més, el Raül el cita com un dels seus referents al final dels fundadors, no? I realment hi ha elements de tragèdia grega, veus ben bé com la història condiciona les relacions entre tots dos, que són sempre de desconfiança, això també s'ha de dir, des de la primera referència que hi ha, arriba per part d'Estelric als seus dietaris de l'any 18, fins al final, no? Al començament, quan tot just es coneixen, diu, la fredor i acidesa d'aquesta gent és capaç de gelar el més ardorós entusiasme. Referit a la gent de la revista, eh? És a dir, a Vicó, arriba, i diu també, es veu que tenia un projecte d'escriure sobre literatura escandinava, i Estelric exclama, diu, què en dirien els Riba o els Fabra, que em deuen considerar un home insuficientment preparat. Després també hi ha una altra cosa que podríem considerar clàssica, que és el malparlar de les penyes literàries, el joc brut dins dels premis poètics, tot això, no? Hi ha un cert moment en què arriba a qualificar Riba de demonió. Diu, no sé per què m'angonia i desespera la sola presència d'aquell demonió d'en Riba. El seu record o presència em deprimeix, em torna covard o pessimista, cosa digna d'ésser cogitada. Allò com si es posés deures ell mateix perquè té aquestes reaccions davant d'arriba. Però és que després hi ha un salt en els dietaris des d'aquesta època fins ja plenament la Guerra Civil, i el mes d'octubre, la tardor, des de Buenos Aires, es veu que li arriba a Estelric la brama que arriba, llegeixo, s'ha aprofitat de la situació per actuar com a director de la Bernat Metge i continuar desacreditant-me. I diu que això l'ha deprimit moltíssim, fins al punt que en aquell moment, i havien passat uns quants mesos des de l'esclat de la sublevació, era el que més l'havia afectat, aquell estiu revolucionari, etc, etc. I després, i això sí que té elements de tragèdia grega, no? Ja és l'any 40, ja sabem que Estelric també se'n comença a donar que, malgrat el suport a Franco no tindrà pietat amb moltes de les coses que ells havien defensat al llarg dels anys, juntament amb Cambó, però no deixa de pertànyer al bàndol dels vencedors i arriba als vençuts. I hi ha un moment en què sembla com si ell prengués venjança de totes aquestes imaginades traïcions dels mesos anteriors, i diu que ells estan disposats a ajudar en aquells intel·lectuals emigrats a tornar, a condició que renunciïn a l'actitud rebel i hostilitzadora que la major part adopten. I diu també, de cara a l'esdevenidor, no hi ha altre remei que acceptar el fet històric consumat, i és que són uns vençuts, i que la història no és reversible. I també diu coses bastant gruixudes sobre Cambó, algunes d'elles que no el deixen precisament gaire bé, i també fins a un cert moment, ell que havia estat col·laborador, en fi, el factòtum, no?, de la Bernat Metge i d'altres iniciatives de Cambó, arriba a dir també, no sé si és l'any 39 o 40, diu, 20 anys de lleialtat i fidelitat, els 20 anys millors de la vida lliurats a ell i a les seves obres i iniciatives, em donen pobresa, desconsideració i una amistat molt precària. No puc confiar-hi per res. O sigui, entre els fundadors sí que hi ha elements de tragèdia grega.
Al mateix temps, jo quan llegia la informació que ell té sobre les desavinences amb Riba i com Riba està aquí prenent, li està prenent el lloc, diguem-ne, les hi dona la seva amant, que és la Paulina Pi de la Serra. Que dius, bueno, vés a saber fins a quin punt l'amant t'està servint el que tu vols sentir, no? Perquè d'altra banda arriba, fa el que pot, diguem-ne, no?
Totalment. I és que com a personatge literari, Estelric és absolutament increïble.
Sí, no està novel·lat encara.
No vulguis fer un cafè amb ell, però...
Ni té memòries. Perdó, no té tampoc una biografia. Que és una mancança.
Hi ha un buit editorial.
I és increïble, i és fascinant, i per això deia jo abans, no, aquesta idea que reuneixen tots els dimonis i passats per tot, per això, dietaris i cartes d'Estelric amunt i avall. I després, lligant amb aquestes acusacions de l'Estelric, a mi em sembla molt, molt interessant el paper de Carles Riba, com no... no ostres, no s'hi torna a... És a dir, no respon amb més salvatgia i sang i fetge, i, no? I aquella carta que tu esmentes, que em sembla increïble que tu esmentes, Raül, que escriu al Cambó per dir-li, escolta, tot això que s'ha dit, saber qui ho ha dit, però tot això que s'ha dit que jo durant la guerra em vaig voler apropiar de la Barra Metge, que ni parlar-ne no va ser així, quan en realitat, pel que sabem, té un paper més aviat de salvar si té un paper cívic i una vegada més, no, l'intel·lectual que ha estat reflexionant sobre el sentit col·lectiu de la seva obra traductora i obra poètica i tot això, de la incidència en el país, en la societat on viu, té aquest paper de salvar la Bernat Metge, en certa manera, jo entenc. Però alhora, això, escriu aquesta carta, això és superèpic, en el fons. Escriure una carta a Cambó per dir-li, tu, tot això ja no ho he fet, i no acabar-la enviant.
I no l'envia.
I dignitat.
I la guarda perquè els catalans del futur sàpiguin la veritat, diguéssim. Si no la destrueix, no l'envia, però no la destrueix. Se la guarda. Sí, sí.
És sempre com aquesta idea de saber que aquests gestos algú els llegirà, no? Algú sí. Els entendrà. Vull dir, gairebé ell mateix de saber-se un clàssic.
Sí, no? Sí, sí. Jo crec que hi ha aquesta consciència en Riba sovint. No, i Estelric realment... Té una biografia, però té un Bildungsroman tràgic, diguéssim, que algú l'ha d'escriure, perquè és impressionant, és impressionant.
Perquè Pla va ser injust amb ell? Aquella atribució de dispersió, per ser dispers, quantes coses va fer?
No, també? Sí que és veritat, jo crec que sí que és veritat que era molt dispers. És veritat que tenia... O sigui, una gran frustració d'Estelric era que ell tenia molts projectes propis que ell aspirava a signar amb el seu nom, no? Llibres, etc. I li costava molt dur-los a terme. O sigui, era una persona que brillava en els congressos. De fet, ell ho explica aquí les memòries, que en no sé quin congrés era, Thomas Mann el va felicitar per la conferència que havia fet. I ell parla, clar que ho diu ell a les seves memòries, que també...
No ho diu Thomas Mann, no?
Exacte, vull dir que potser és com Riba, escriure això, a veure si els catalans del futur es pensen...
I per si de cas, si no m'ho diuen, ja m'ho dic jo, no?
Sí. Però sí que sabem que era una persona amb una capacitat per seduir els auditoris impressionant. En canvi, quan es posava a fer la seva obra, que ell aspirava a fer, doncs no se n'acabava de sortir. Tenia aquesta frustració, no? O sigui, volia i dolia. I l'animadversió amb Riba, en part, té a veure amb això, perquè Riba el que sí que no tenia era un do de gens, diguéssim, no? Era molt bon conferenciant, però no era una persona especialment simpàtica, segurament, i a més tothom se'l mirava... Hi ha un text de Foix molt bonic sobre Riba, en què diu que les tertúlies, quan discutien alguna cosa i després Riba prenia la paraula, ningú s'atrevia a portar-li la contrària. Saps? O sigui, la paraula de Riba era l'última paraula. I, clar, que és gros, això, també. I passava això, i de fet, quan Cambó va nomenar Estelric director de la Bernat Metge, clar, Estelric tenia 25 anys i Riba en tenia 30. Hem de pensar també en aquest context, eh? Per tant, un noi de 25 anys autodidacta que no tenia ni cap carrera acabada va ser el director de Carles Riba durant tota la seva vida. I la premsa de l'època explica que a les tertúlies es comenta com pot ser que Cambó hagi comès aquesta gran injustícia, no?, de nomenar director de la Fundació Bernat Metge a Estelric i no a Riba. Jo, de fet, penso que Estelric va ser un bon director, perquè justament tenia aquesta capacitat de seduir la gent, d'implicar molta gent en un projecte, i Riba havia de dedicar els seus esforços a una altra cosa. No havia de dedicar els esforços a la gestió de l'editorial, crec. Però, de tota manera, clar, el director era Estelric, era qui tenia el prestigi, no?
I una curiositat, com és que no van publicar l'Odissea només perquè era en vers? Perquè, de fet, el Riba la tenia... O sigui, ja l'havia publicat abans de començar la Bernat
sí,
Metge, no?
I, exacte.
O sigui, tens un material extraordinari, però clar, és en vers.
Sí, Riba l'havia traduït quan ell tenia 25 anys, aproximadament, em sembla que és del 1919, la primera versió de l'Odissea, després de la guerra va fer la segona. Jo crec que té a veure amb això. Les normes de la Bernat Metge, aquesta és de l'Estelric de l'any 22, especificaven molt clarament que les traduccions havien de ser en prosa. Havien de ser en prosa per diverses raons. Una, perquè consideraven que s'havia de desenvolupar la prosa catalana, justament, i la segona era perquè consideraven que O sigui, ja era prou difícil trobar gent que sabés grec i que sabés llatí, només faltava trobar gent que sabés versificar, clar, diguéssim, i això no era viable. Vull dir, clar, per fer un projecte d'aquest tipus ho veien inviable. Jo crec que és per això que l'Odissea no es va incorporar a la Bernat Metge. Després de la guerra, Riba va fer la seva nova traducció, la segona versió, que va sortir en una edició de Bibliòfil, per tant no va sortir la Bernat Metge tampoc, i molts anys després, ara deu fer potser 10 anys, sí que la Bernat Metge va relaxar aquesta norma del vers, o sigui, ara hi ha algunes traduccions en vers a la Bernat Metge, i per tant es va incorporar la segona traducció de l'Odissea a la Bernat Metge, i ara en forma part.
Sí. Està una bona raó per relaxar la norma, incorporar un monument com aquesta Odissea. Escolteu, Raül, moltíssimes gràcies, i per molts anys un altre cop, no? Després els fundadors, ara volem la novel·la sobre Estelric i sobre aquest triangle fastuós. El vell d'un romant, ho has dit, és un bon terme per definir el que podria, per on podria anar, diguem, d'aquest llibre, i que això, que durant molts anys i que per molts anys més continueu ampliant aquests horitzons amb l'essencial, amb la universal, amb la local, en fi, amb noves col·leccions, Bernat Metge, expansivament que puguin sorgir, i fins a l'altre, com sempre.
Moltíssimes gràcies.
Adolf, que vagi molt bé.
Fins aviat.
Anna, Borja, Jordi.
Adéu,
Rosi, adéu. Fins la setmana que ve. Adéu-siau.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.